ciutat.
Bon dia, hola, què tal? Com estem? 10 i 4 del matí. Bon dia i bona hora, benvinguts a la ciutat ja a l'equador de la setmana d'aquest dimecres 20 de maig. Les llars d'infants que aixequen la veu davant les mesures de seguretat impossibles diuen de complir, el sector se sent abandonat per les administracions i reclamen concretar en quins termes podran tornar a obrir els seus centres. En parlem d'aquí uns minuts amb la Lídia Soler, és la directora de la llar d'infants La Mafalda de Calella. Pineda de Mar, que ha posat fil a l'agulla a la reconstrucció del seu passeig marítim, obres que han començat aquest dilluns, les fa el Ministeri de Transició Ecològica, parlem d'un tram de 1.500 metres quadrats, també parlarem amb l'alcalde de Pineda de Mar, el socialista Xavier Amor. I en aquestes darreres hores hem conegut que l'Institut Públic de Calella, el bisbe Esquilla, serà seu de les proves de la selectivitat del 7 al 10 de juliol. Li demanarem a la Eva Sánchez, que n'és la directora, com es preparen per acollir les proves de l'ESPAU. I avui acabarem la ciutat amb música del britànic Joey Cocker, aquest músic que ens ha donat moments fantàstics amb les seves cançons, nascut tal dia com avui de l'any 1944. Salutacions, bon dia i bona hora de qui us parla. Aquesta hora del matí, el meu nom, Sònia Muntanyola. Comencem fent d'ull a la previsió del temps amb el Quim Serra. Quim, bon dia.
Molt bon dia. Pocs canvis en la situació meteorològica per les properes jornades. De fet, avui continuarem parlant de domini del sol, vents fluixos que giraran a Garbí a sud-oest aquesta tarda i situació marítima que es mantindrà força tranquil·la aquesta tarda en petites àrees de maró poc importants. I el mateix esperem de cara a demà. Una nova jornada dominada pel sol, en presència d'alguns núvols prims, a diferència d'avui, i amb unes temperatures que, si avui baixen lleugerament, de cara a demà tornaran a pujar de forma clara, sobretot durant les hores centrals del dia. I sembla que aquest augment els notarà més de cara a divendres i dissabte d'aquesta setmana.
Molt bé, gràcies, Quim. Recordeu que si heu de fer servir el transport públic és obligatori l'ús de mascareta. L'oferta, especialment en hora punta, està incrementada per adaptar-la a la demanda i garantir la distància de seguretat entre les persones. Transport públic a aquesta hora circula amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona segons els diferents operadors: metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Nomi Esteve, bon dia.
Molt bon dia, Sònia.
Què diuen avui a comarca?
Doncs bé, comencem amb una cosa de la Diputació de Barcelona, perquè mobilitzarà 1.000 milions d'euros per a la reactivació econòmica i social dels municipis de tota la província afectat per la crisi provocada per la Covid-19. Un pla que conté ajuts imminents i línies de suport pels propers 3 anys. L'objectiu del pla és garantir la solvència dels ajuntaments, reforçar l'atenció a les persones més vulnerables i reactivar el teixit econòmic, social, esportiu i cultural dels municipis de la demarcació de Barcelona. Així ho va anunciar ahir la seva presidenta Núria Marín, que va explicar que l'objectiu és reactivar econòmicament i socialment tots els municipis de la demarcació i que ningú es quedi enrere. Si et sembla bé, l'escoltem.
No passarem a la història per estalviar recursos ni per estalviar esforços. Volem donar tot el que la Diputació i la institució pot donar a tota la demarcació per reactivar l'economia i la reactivació social que necessitem a la nostra demarcació, que cap persona ni cap territori pugui quedar enrere, i aquest és, en definitiva, el nostre compromís. La nostra voluntat és doble, és donar aquesta solvència, donar liquiditat als municipis, i l'altra seria que cap territori, que cap persona es quedi enrere en aquests moments.
Així, el compromís municipal 2020-2023 amb la reactivació econòmica i social de la Diputació de Barcelona es desenvoluparà en dues fases. D'una banda, a través d'un pla de xoc dotat amb 100 milions d'euros per fer front de forma imminent als efectes de la pandèmia de la Covid-19, i d'una altra banda, la DIVA destinarà 900 milions d'euros repartits fins al 2023 per reactivar les ciutats i els pobles de la província. Tot i que el pla va ser anunciat ahir, per poder-se posar en marxa, primer ha de ser aprovat en el ple, que tindrà lloc el 28 de maig.
Molt bé, Naomi. Què més?
I seguim amb més qüestions, encara econòmiques, perquè la FAGEM, patronal del Maresme, ha creat un directori amb tota l'oferta de productes que les empreses de la comarca estan adaptant per la crisi del coronavirus. Mm-hmm. Es tracta de firmes de diferents sectors que han reorientat una mica la seva activitat, no? Allò de reinventar-se.
Exacte, ara em ve al cap allò del els maduixaires i els pagès d'aquí, no? Que també s'han reinventat.
Exacte.
Sí, sí.
Doncs, per donar una mica de resposta a aquestes demandes generades per la crisi sanitària de la Covid-19, l'objectiu d'aquesta iniciativa és oferir una eina útil per atendre les necessitats del teixit empresarial. A més, el directori permet a qualsevol empresa o particular doncs, conèixer on pot aconseguir aquest tipus de productes. El directori compta actualment amb una trentena d'empreses dividides que estan en quatre sectors. Solucions sanitàries, no? Tot aquest material i aquestes empreses que estan readaptant per fer material sanitari, sí. Teletreball, empreses que ajuden a facilitar el teletreball, solucions online i solucions també d'atenció al client. S'hi poden trobar des de productes de davantals, desinfectants, altres productes higiènics, menjar, passant per consultories, serveis de seguretat, ciberseguretat o formació online, no? Per al teletreball, doncs que falta bastanta formació online.
I tant, bueno, clar, és que... N'hem hagut d'aprendre molt ràpidament.
Clar, és que ha sigut de com, clar, no? D'allò, de com acabes de treballar un divendres i el dilluns t'havies de posar
exacte.
A fer teletreball.
Que hi ha, el que dèiem ahir, que hi ha països d'Europa que això ho tenen ja molt instaurat i molt avançat, però aquí anem a la cua.
Doncs sí, veurem.
Per tant, tenim molt per aprendre, sí. Alguna cosa més, Nomi?
I acabem una última qüestió que després aprofunditzarem, però només informar doncs, que ahir van començar les obres del passeig marítim malmès pel temporal Glòria Pineda, unes obres que porta a terme el Ministeri d'Agenda Urbana per arreglar aquest tram del passeig de mar de la platja de la Riera i la platja dels Pescadors, i el que volen, doncs ja ens explicarà més el seu alcalde, però és naturalitzar doncs, aquest espai, no? De veuen doncs, que porten molts anys intentant refer-lo i reconstruir-lo i ara doncs, han optat per naturalitzar-lo i deixar com la naturalesa vol que estigui, i l'objectiu doncs crearan per exemple un carril bici i després faran unes rampes per fer l'accés a la platja més fàcil.
Està clar que l'Ajuntament de Pineda, doncs, amb la millor de les intencions segurament doncs, ha intentat tenir un passeig magnífic, però la naturalesa acaba emportant-se allò que és seu, no?
Clar, allà on hi havia mar,
exacte.
Sempre hi haurà mar.
Molt bé, Naomi, que tinguis un bon dia.
Igualment.
La Naomi i la Dolors Lleuri que tornen a la una i en temps de l'informatiu. Fem una lectura dels titulars de la premsa d'avui. Diu el Punt avui a la portada, pròrroga per Sánchez, es torna a abraçar els ciutadans per allargar 15 dies l'estat d'alarma i confusió per l'obligatorietat de les mascaretes. Els missatges contradictoris han desconcertat els ciutadans. Els experts alerten que també cal mantenir altres mesures. Ens fixem en la portada del diari El Periódico que diu que Sánchez cedeix amb Ciutadans i prorrogarà només 15 dies. La Fiscalia investiga 160 centres geriàtrics. També és un dels titulars d'avui al Periódico. I Merkel i Macron, que topen amb el nord, Holanda, Àustria i Dinamarca, rebutgen que les ajudes de la Unió Europea per la reconstrucció siguin a fons perdut. Diu La Vanguardia a la portada que Sánchez cedeix i limita la pròrroga de l'alarma a 15 dies amb el vot de Ciutadans, i el caos de les residències que suma centenars de causes judicials. Són alguns dels titulars que llegim a la premsa d'avui dimecres 20 de maig. Fem una pausa i parlem amb la directora de la Llar d'Infants, la Mafalda de Calella. Les llars d'infants que aixequen la veu davant les mesures de seguretat impossibles, diuen de complir, el sector se sent abandonat per les administracions i reclamen concretar en quins termes es podran tornar a obrir els centres per als més petits. Fem una pausa i en parlem.
Calella Televisió. Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. Per la neteja i desinfecció de terres i mobiliari, us recomanem el DL21 Fungibat. Per la higiene de mans, el nostre gel hidroalcohòlic Gelman H, en formats de 1 o 5 litres. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
Rètols Planes. Noves instal·lacions. 800 metres quadrats dedicats al rètol en general. Tot tipus de projecte en dimensions i materials. Des del rètol més modest al més ambiciós i espectacular. Noves tecnologies i assessorament professional per omplir espais comunicatius amb materials de qualitat, però de manera econòmica. Rètols Planes. Telèfon 93 762 54 26 i al web rètolsplanes.com. Més de 40 anys d'experiència al servei de la retolació i la comunicació gràfica.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions i d'imatges. Abans de compartir-les, però, ens hem de preguntar: estem segurs que són veritat? En coneixem la font? Ens ofereix credibilitat? Tenen data? Són actuals o de fa temps? Anem llegint només el titular o la notícia sencera? Si és un àudio, estem segurs que la persona que l'ha enregistrat és realment qui diu ser? Detecta les fake news. Atura't, pensa i verifica abans de compartir. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
Aquest és un missatge dels doctors Magda Campins, Bonaventura Clotet, Oriol Mitjà i Antoni Trilla a tota la població.
Sisplau, protegeix-te i protegeix-nos.
Per la teva salut, per la de tots, per la teva vida i per la dels altres.
Sisplau, queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Queda't a casa.
Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
RadioCalellaTV.cat.
Les llars d'infants aixequen la veu davant les mesures de seguretat impossibles, diuen, de complir. El sector se sent abandonat per les administracions i reclamen concretar en quins termes podran tornar a obrir els centres per als més petits. Tenim al telèfon a la Lídia Solés, la directora de la Mafalda Calella, aquesta llar d'infants, Lídia, quants anys ja? Bon dia.
Hola, bon dia, Sònia, gràcies per convidar-me.
Quants anys ja de Mafalda?
Mira, 32 anys ja.
32 anys. Jo no sé, Lídia, si en aquests 32 anys t'havies trobat mai en una estació semblant a la que s'està visquent en aquests moments?
Evidentment no, i és una situació molt preocupant, moltíssim, sobretot per les llars d'infants privades, que som més de la meitat a Catalunya, i som un 40% de llars d'infants que són privades. Vull dir, és realment una situació molt complicada i molt difícil.
Per què aquesta diferència entre la pública i la privada? Per què dius que és més complicat per les privades, Lídia?
Bueno, perquè les privades no disposem de cap ajut ni subvenció de cap estament. Aleshores, no és viable el fet de que ens redueixin la ràtio de nens. Vull dir, a les privades ho paguen tot els pares amb el pagament que fan mensual dels nens. I clar, vull dir, mira, la veritat és que fins ahir ens sentíem abandonades. I des d'ahir, a les 8 del vespre, que la regidora d'Educació amb la qual hem estat permanentment en contacte, amb la Montse Mateu de l'Ajuntament, ahir a les 8 del vespre em va passar el pla d'obertura de centres educatius en fase 2. Vull dir que ho tinc aquí davant i és recent. Aleshores, dir-te que ens estan parlant de 5 nens per aula i això és totalment inviable.
Què diu aquest pla? Si el tens aquí davant, ens el pots comentar una miqueta?
Aquest pla, i tant, aquest pla ens diu que ells mateixos reconeixen que les mesures específiques que estan determinant presenten una notable dificultat i que comporten una necessària disminució, en molts casos, del nombre d'infants que podrà acollir cada llar. Uh-huh. Val? Un màxim de 5 nens per espai. Per tant, aquests nens, avui en Bargalló, el senyor Bargalló, a migdia, farà una roda de premsa parlant d'això. El que sí que jo el que penso és que a ells el que realment els preocupa són els cursos escolars obligatoris, val? Que són els de finals d'etapa, com el batxillerat i els que comencen a l'ESO. Però l'infantil no obligatori, que és el nostre cas, diguem que passa molt més per de puntetes i ens donen aquí una petita solució, que és 5 nens a cada aula, que això, a veure, com es paga això?
Clar,
és que
clar,
és
clar.
Totalment inviable. No que hem de cobrar als pares 400 euros, 500 euros, i ni així ens en sortiríem.
Perquè vosaltres ara, Lídia, en aquests moments, quantes criatures teniu per aula?
Tenim 8, 13 i 20. 8 de 0 a 1, 13 de 1 a 2 i 20 de 2 a 3. Val? Mm. El que passa que ara el que ens parlen és doncs, que de 0 a 1 el que diu aquest pla és res no es poden agafar cap nen i per tant podríem, com que disposem de 3 aules, doncs podríem tenir 5 nens per cada aula més l'aula d'usos múltiples, suposo que també ens hi deixaríem posar-hi 5 nens més i són 20 nens en total.
20 nens en tota la llar d'infants?
En tota la llar d'infants.
Ara mateix quants en tens?
Ara mateix en tenim uns 47, perquè hi ha nens que venen només de matí o només de tarda i aquests fan una plaça.
Clar, és menys de la meitat, no?
I tant. Aleshores, què passa? A més, en aquests pares, què se'ls ha de dir? Tu sí i tu no, aquí ja ho posen el pla, que els pares haurien de justificar els que treballin tots dos, però clar, amb quin criteri? Dius tu sí que pots venir i tu no pots venir. I a part, també parlen del distanciament de seguretat. Amb un nen d'un any, com li fas un distanciament? També parla de les mesures de neteja, o sigui, no poden, el material emprat en les diferents activitats no podrà ser compartit entre diferents infants.
No, és que està clar que tots són pals a les rodes. És que
tots
és
són pals.
A veure, amb una criatura de 0 a 3 anys, no li pots dir que no sabrà si que no jugui.
Que no jugui, que no sabrà si. A més, a nosaltres...
Els nens poden, s'han d'agafar...
Els has de fer abraçades, els has de fer petons. A mi si m'aporten un nen a la llar amb totes les mesures que puguem prendre de desinfecció, tot això fins aquí, però aquests nens estan en contacte absolut amb els pares. I els pares van a treballar.
Clar.
I els nens estaran en contacte absolut amb nosaltres. Aleshores, per el que diuen, els nens són portadors. Aleshores, és que ho veig totalment difícil i per la nostra part, la veritat, no ho veig viable.
Clar, perquè això et suposaria doncs, una reorganització de tota la teva llar d'infants i és el que tu dius, que clar, a quin preu has de pagar la quota si només pots disposar de 20 criatures, no?
Exacte, suposant que la sala d'usos múltiples me l'autoritzessin per tenir 5 nens més. A més, ja diuen també en aquest pla que aquests 5 nens no s'han de barrejar amb els altres, que no es poden moure de l'aula, no poden anar amb altres, o sigui, per exemple, no podríem anar en el pati que tenim de 100 metres quadrats, no lo podríem utilitzar, només la podria utilitzar el grup que li dongui a la classe en el pati. I tot i així, desinfectar totes les motos, les joguines, tobogans, tot el que tenim. Això o no posar joguines. Clar, una llar d'infants sense joguines ja m'explicaràs.
Clar, i a tot això hi tenim pares que es pugen per les parets perquè la majoria de gent ja ha començat a treballar una altra vegada.
Correcte.
Amb el problema que et suposa tenir una criatura petita que,
casa,
que estàs tranquil perquè la tens al llarg d'infants i així pots conciliar i pots anar a treballar, ara què fas? Com se gestiona tot això?
Jo penso que nosaltres, com a privades, o sigui, jo no vull demanar almoina a l'administració, m'entens? Jo el que vull és que em donin solucions, perquè jo ja tinc els clients, jo conec molt bé la nostra feina i tenim un personal fantàstic, però amb la reducció de ràtio de nens serà totalment insostenible i moltes famílies es quedaran sense el servei, en quant al cas de les privades, perquè és que no li veig la solució, no podem estar parlant d'anar rentant les mans als nens, o sigui, és que què farem de pàrquing? Clar. Perquè si hem d'anar rentant els nens contínuament les mans, que també ho posen al pla. No sé, ho veig molt, molt complicat, molt
dius
difícil
que
per tirar-ho endavant.
Heu estat molt en contacte amb la regidora de
Sí, la veritat és que sí, amb Montse Mateu. Sí.
Què us diuen des de l'Ajuntament?
Doncs l'Ajuntament estan igual que nosaltres. Em consta que estan fent una tasca increïble amb tots els sectors, perquè amb la Montse Mateu hem estat, ja t'he dit, en contacte directe i quan jo veia alguna cosa per les xarxes socials o per els medis de comunicació, doncs era el que ells veien. Amb ells tampoc els arribava la informació. Ja t'he dit, aquest pla va arribar ahir a les 8 del vespre i de seguida me'l van passar. Però clar, ens el vam estar llegint ahir, són 20 i pico pàgines, i dius, jo no puc obrir amb aquestes condicions.
Es parlava de la reobertura, o es parla de la reobertura abans de que acabi el curs d'algunes aules. Veig que en el vostre cas ni t'ho planteges, Lídia.
Ni m'ho plantejo. Qui està disposat a pagar 500 euros per portar el seu fill a la llar? que és, i no sé ni així si sortirien els números, que no sortirien els números. Jo tinc que pagar a cada educadora el seu sou, la seva seguretat social, el mes que ve tinc que pagar les pagues extres. Vull dir, a veure, evidentment que he de pagar el professorat, vull dir, no surten els números, és impossible. Hi ha unes despeses fixes de estructurals, de taxes, d'assegurances, de subministrament. No és només pagar a l'educador, m'entens? Que té que ser titulat, que té que... Com ha de ser. Vull dir, perquè, a veure, hem d'aclarir que les llars d'infants, mal anomenades guarderies, no som un pàrquing. Sempre hem sigut la ventafocs del sistema educatiu. Vull dir, i tots els experts i tots els psicòlegs assenyalen que l'etapa de 0 a 3 anys és la més important del ser humà. És on es desenvolupa totes les actituds i totes les aptituds determinants d'un individu. Per tant, no sé, les llars d'infants públiques no tindran aquest problema, o també el tindran, però, clar, hauran de posar més personal, si és que tenen prous aules, més espais...
Bueno, ja veurem també com respira el departament, si realment hi ha diners per posar més professorat. Ja veurem tot això.
Clar, clar. Què hauria de passar? Perquè, clar, ensenyament, diuen, aquí teniu el pla, molt bé, però ara cada ajuntament suposo que s'haurà de buscar la vida. I els ajuntaments, què hauran de posar? Espais com, no sé, per dir alguna cosa, poliesportius? És que s'hi trobaran amb les llars d'infants i es trobaran amb les escoles. No sé si totes les escoles de Calella disposen de prou espai per tenir els 12 o 13 alumnes que diuen que han de tenir a partir del proper curs.
Vosaltres a la Mafalda també feu casal d'estiu.
Ja fa molts anys que no ho faig.
Bueno, si més no, tens la guarderia oberta a l'estiu i els nens doncs fan activitats, no?
Sí.
De cara a aquest estiu tampoc? Creus que no?
No, perquè jo tot el que faig és de 0 a 3 anys.
Clar.
Jo ja fa més de, no sé, 19 anys que no faig casal d'estiu i vull dir que era una època que, bueno, venien grup més a l'escola i fèiem a l'estiu, fèiem el casal, nens de P3, però ara res, ja fa doncs, com 20 anys que no ho faig.
Yeah.
Per tant, segueixen siguent els de 0-3, els de 0-1, que ara ja ho han prohibit, que aquests no els podem agafar, per tant, serien els de 1 a 3.
Quan dius que els de 0 a 1 no els podeu agafar, em parles també del curs vinent, que no es poden agafar nens de 0 a 1 any?
Doncs no ho sé. Aquí posa, diguem que aquest pla d'obertura és per als estudis, a veure, per la finalització del curs 2019-2020.
Val.
No ho sé, si el 2020-21 podria ser, perquè no ho sé.
Clar, preguntar-te de cara al curs vinent, no sé què et passa pel cap, Lídia, què penses que podràs fer o què penses que no podràs fer?
Doncs jo penso que moltes llars d'infants privades ens veurem obligades al tancament. Amb aquestes condicions és impossible mantenir-ho, és totalment inviable. No podrem.
Creus que serà el vostre cas?
Que...
Penses que serà el vostre cas, Lídia?
Podria ser.
Ja. Yeah.
Molt bé, podria ser. A part de que, a veure, amb una llar d'infants, els nens, és el que dèiem abans, no? T'han de veure somriure, els has d'agafar, abraçar, fer petons, consolar. Estem parlant de nens molt petits. No és un pàrquing de guarderia, un pàrquing de deixes el teu nen i rentar-li les mans cada 10 minuts.
Està clar, sí.
I a veure, nosaltres fem moltíssimes activitats, hi ha un projecte educatiu, a veure, no ho veig viable.
En algun moment has pensat com podria conviure una llar d'infants amb una pandèmia tan greu com és la Covid abans de que surti la vacuna? Creus que hi hauria alguna manera, vosaltres que esteu a primera línia i que sou els que realment sabeu de què va el tema, creus que podríeu obrir i
a
conviure
veure,
amb aquesta pandèmia, Lídia?
Jo ho veig difícil, perquè clar, si et diuen que hem de tenir 4 metres quadrats per cada nen, i que els nens han d'estar a una distància de 2 metres...
Sí, però això és el que diu el departament, però jo et pregunto tu,
sí.
Creus que hi hauria alguna manera de poder conviure amb la Covid des de les llars d'infants?
Jo no l'hi veig.
Sense tantes restriccions?
Sí, o sigui, si no hi haguessin tantes restriccions, hi haguessin unes mesures de seguretat, òbviament, però i poguéssim tenir més facilitats, no sé com dir-ho,
més màniga ampla, no? Sí, sí.
Clar, i aleshores probablement a lo millor ens en sortiríem. Vull dir que, no sé, hauríem de posar tota una sèrie de protocol, de que els nens tinguessin unes úniques sabates a dins de l'escola que fossin les seves, desinfectar, en aquí diu, dos cops al dia mínim, ventilar... Clar, això és una altra cosa, posar un servei de neteja perquè te vinguin i te desinfectin dos cops al dia. Hi ha milions de joguines, és que he de començar a treure joguines. Bueno. I les educadores serem les noves víctimes,
clar.
Perquè, a més, els nens, si són portadors, i el que deia abans, els pares van a treballar i tal, ens ho poden transmetre.
Sí, sí.
I si caiem malaltes, jo no puc agafar la primera que passi i dir-li, mira, com que jo ara estic malalta, me'n vaig a casa 15 dies, cuida't d'aquest grup de nens que no et coneixen de res, que no te tenen ni com a referent perquè no saben qui ets. Aquests nens necessiten una educadora que és el seu referent, és la seva segona mama.
Des del gremi el vostre gremi, vaja, de les llars d'infants privades, penseu fer algun tipus de pressió perquè repensin totes aquestes mesures tan restrictives?
Ja t'ho dic, aquest pla va sortir ahir a les 8 del vespre. Jo estic controlant també el que diuen les llars d'infants privades de Catalunya. I, bueno, estan també que s'enfilen per les parets. Vull dir, jo no veig la solució.
Bé, Lídia, no és que no sé què dir-te.
No.
Em sap molt greu sentir el que estàs explicant, perquè com dius tu, és un servei que és molt necessari.
Sí,
i que als nens els hi fa molta falta, i als pares també,
sí,
no? Per
més,
poder conciliar la nostra vida,
exacte,
amb la feina, etcètera, etcètera.
És que, a més, les llars d'infants estem fent una funció social i de suport familiar,
sí,
molt important.
I tant, i tant.
Vull dir, que no se'ns confonguin com a pàrquing de nens.
No ho sou, ni molt menys.
És un tema important aquest, no? Tothom se'n sentirà ressentit. Jo,
sí,
amb tots els respectes, el que tingui el seu propi negoci, que tingui una botigueta de roba, que potser haurà de tancar, però els seus clients en buscaran una altra de botigueta de roba. Però si tanquem la llar d'infants privada, o les llars d'infants privades es tanquen, a on aniran aquests nens? Vull dir, aquest és el problema. Aquest és el problema social que es tindrà a tot arreu.
Totalment. I els nens acabaran a casa dels avis, que són
correcte,
una població de risc,
sí,
i, en fi...
I qui pugui pagar un cangur,
sí,
no
sí,
sé,
clar.
Però clar, això no és.
Lídia Soler, directora de la Mafalda Calella, gràcies per haver atès la nostra trucada i espero que no es compleixi tot això que ens has explicat.
Esperem que no. Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Gràcies, Lídia, un
petó. A reveure.
Adéu, gràcies.
Adéu.
RadioCalellaTV.cat. En la situació actual vigent, Decofret ofereix els seus serveis a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament. Equipaments d'higiene i prevenció per oferir a clients i treballadors les necessàries mesures de seguretat. Mampares i separadors de metacrilat o vidre securitzat. Equips de desinfecció mitjançant ozó i depuradors d'aire amb tecnologia ultravioleta per mantenir l'ambient lliure de virus, bactèries i olors de forma segura per les persones. A Decofred disposem d'equips bàsics de paret, depuradors d'aire portàtils i equips de tractaments de xoc per a esterilitzacions en profunditat. Informeu-vos de les diferents propostes i solucions segons les necessitats del vostre negoci. Decofred, carrer Sant Jaume 442, Calella, a la mateixa Nacional 2, telèfon 93 766 0074.
Lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. I a través d'aquesta nova web et proposem diferents opcions per adquirir i regalar llibres. Pots escollir els llibres i us els portem a casa. O podeu recollir-los a la llibreria quan s'acabi el confinament. O pots comprar el bal regal que vulguis i l'enviarem en format digital a l'adreça que ens indiquis. Es podrà bescanviar la llibreria quan acabi el confinament. Recorda, Lallopa.net, la nova web de llibreria La Llopa. També ens trobaràs a llibreriesobertes.cat i a nombroses iniciatives editorials que estan sorgint aquests dies. Llibreria La Llopa, carrer Sant Joan 62, Calella.
En un moment de crisi sanitària com l'actual, rebem multitud d'informacions. Per això cal confiar només en les comunicacions oficials i seguir els consells de les autoritats i dels experts sanitaris. Per contrastar les notícies, cal fer també un consum plural de mitjans de comunicació. Davant l'allau d'informacions d'aquests dies, atura't, pensa i verifica. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
El 13 de maig comença el període de preinscripció per al segon cicle d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. En prevenció pel coronavirus, el tràmit es podrà fer online a preinscripció.gencat.cat. La preinscripció presencial serà a partir del 19 de maig. Caldrà demanar cita al centre escollit en primera opció per telèfon o per internet. L'últim dia per fer la preinscripció telemàtica o presencial serà el 22 de maig. Més informació sobre altres estudis o proves d'accés a preinscripció.gencat.cat i al 012.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Ràdio Calella TV.cat.
Aquesta setmana han començat les obres de reparació del passeig marítim de Pineda de Mar, afectat pel temporal Glòria. Alcalde de Pineda, Xavier Mor. Senyor Mor, bon dia.
Molt bon dia.
Serà la definitiva aquesta, alcalde?
Bueno, això mai es pot dir, més amb una situació de canvi climàtic que no era cap broma, no? Sinó que va de manera molt seriosa i, com veieu, doncs, afectant al front marítim, entre altres moltes coses, no? Per tant, això mai es pot dir. El que sí que és veritat, doncs, que, bueno, nosaltres estem en mans també dels tècnics i ja no tan sols per a aquestes obres que són d'urgència, no?, i que són una mica que han de ser àgils, sinó que el que estem demanant sobretot són solucions estructurals, que són aquestes que ens garantiran el futur, no? Perquè, bueno, doncs és veritat que aquesta actuació que fem ara, doncs, és per restablir part del que teníem.
Vostès, amb la millor de les intencions, òbviament, han abocat molts diners a la façana marítima de Pineda de Mar per fer-la bonica, i de fet la van fer molt bonica, però el mar ha acabat emportant-se allò que, doncs, és seu. Ara volen fer un passeig més natural, no?, més naturalitzat. Com serà aquest nou passeig de Pineda?
Bé, doncs, una mica el que estem fent és el que vam acordar tot just després del Glòria. Hem de recordar també que immediatament després del Glòria va venir una altra llevantada, sí, que va fer també molt, molt mal i va fer saltar pels aires també les previsions d'obra que teníem. Això ho hem pogut salvar arrel de diferents gestions i reunions i per tant, el Ministeri aboca una mica més de recursos per poder, pues, acometre totes aquestes obres de manera urgent ara abans de la temporada d'estiu. Però el que es pretén és això, anar eliminant formigó. Mm-hmm. Així dit ràpidament, no? És a dir, el que fem és treure el quilòmetre 350 de carril bici que està fet amb unes lloses de formigó i amb una petita estructura que hi ha per sota de formigó. Tot això s'enderroca, de fet, s'estan derrocant ja. Després hi ha una altra actuació que és fer una senda de sauló compactat, que és per restablir aquesta part per on circulaven les bicicletes i per on, bueno, per on teníem, doncs, jo crec que ho puc dir, un espai, doncs, la veritat que molt agradable per la pràctica de l'esport i el passeig. Després hi ha un altre tema, que és l'accés. Aquest últim temporal el que ha deixat en evidència és que hi ha un salt molt important entre el passeig marítim i el nivell de la platja, per tant, hem de salvar aquest nivell d'alguna manera i hem demanat algun accés per via escala i també algun accés per via rampa per les persones que tenen mobilitat reduïda. I després hi ha un tema que és el d'equilibri. És a dir, estem en una zona turística, ens agradaria, doncs, poder deixar la platja, doncs, com la platja dels Pins, per exemple, que és una platja totalment natural, però és veritat que aquesta és la façana on tenim l'activitat econòmica, on tenim els hotels, i per tant també hi ha una part de protecció d'aquest passeig. I aquesta protecció, doncs, no hi ha una altra manera de fer-ho que és amb una escullera, que és la part, diguéssim, important d'aquesta obra, no? És una escullera que s'allarga. Nosaltres ja teníem escullera per protegir el passeig marítim, però ara estem tirant, diguéssim, més cap a la part de Santa Susana amb aquesta escullera, que el que fa és aguantar el passeig marítim i que els temporals no arribin a una infraestructura tan important per nosaltres també com és la circulació de trens, no? És a dir, que l'últim temporal vam estar molt a punt de que toqués la via del tren i, bueno, doncs això és el que es vol evitar. Però torno a dir, jo crec que el més important no estan aquestes que estem fent, que seran molt importants perquè una miqueta restabliran la normalitat al nostre municipi. Sobretot és com pensem les estructurals, no? És a dir, aquelles que han fet que passi el que ha passat, no? És a dir, per què el nostre litoral està patint més en els últims anys? Doncs hi ha teories, doncs, que diuen que havia una protecció dintre de l'aigua que li deien els secs, que és una petita muntanya que hi havia en el marge, que aquesta petita muntanya el que feia és que la onada trenqués a dintre del mar. Uh-huh. Doncs sembla ser que per les Olimpiades doncs van haver en tot el nostre litoral, no només a Pineda, en tot el nostre litoral, unes dragues traient sorra que van eliminar aquesta, diguéssim, barrera natural, no? I doncs potser el que cal fer és, bueno, refer aquesta manera, aquesta barrera, ja no de forma natural, malauradament, però no sé si posar una mica doncs, de protecció en aquest sentit. També hem d'estudiar les dinàmiques del litoral, que també és una demanda que hem fet, i també hem de veure com de manera natural doncs, fem que baixin tots els sediments que baixen de la tordera, doncs puguin circular de manera natural. I hem d'estudiar si hi ha, també en aquest sentit, doncs, algun problema per aquesta dinàmica no es faci de manera doncs, que faci que les platges del sud, diguéssim, totes les nostres platges, doncs es vagin també doncs això, alimentant dels sediments que baixen per la tordera.
Entenc doncs, que canvien el ciment per al sauló, sí? Alcalde?
Sí. Bueno, sí, de fet és una de les, bueno, una mica de les veus, diguéssim, que ha aconseguit més consens, fins i tot amb les forces polítiques. Jo penso que és el que cal anar fent. De fet, ara mateix em trobo a la platja dels Pins, coneguda com la platja dels Pins, que és la part que tenim des de l'estació fins a Santa Susana. Uh-huh. Aquí recordo el 2007, quan vaig entrar d'alcalde, ja havia, per l'altre equip de govern que hi havia aprovat el projecte, la redacció del projecte de continuació del passeig marítim, i vam decidir aturar-ho en aquell moment, i ara està més clar que mai que no s'apostarà per urbanitzar aquest espai. Aquest espai té una pineda doncs, que pocs municipis la poden tenir tan a prop de l'aigua, uh-huh. I jo crec que això ho hem de protegir. I ara precisament estem en aquesta platja parlant d'aquest tema, no? De com protegir aquests espais que està clar que, bueno, que no estan urbanitzats, i de fet són els espais que més sorra tenen, no? I per tant aquí hi ha, segurament hi ha una relació entre la mà de l'obra, de posar-la o no posar-la, i els efectes que té i els efectes que pot tenir amb el front marítim, no?
Per tant, allò que s'havia parlat en algun moment d'allargar el passeig marítim, connectar-lo amb el de Calella i anar fins a Santa Susana, això per ara queda en stand-by, no?
Bueno, en la part de Poblenou, uh-huh. En la part de Poblenou és una actuació molt... Jo diria que com en la part de Poblenou ja el tenim fet, perquè millor o pitjor, doncs des del Rerany dels Frares fins a la primera girada, no? Allà, perquè ens entengui la gent a l'alçada de l'Avinguda Europa, no? Allà, la primera són 150 metres. Allà hi ha 150 metres que hem de connectar a Calella. Aquesta l'hem de poder fer. A més, ja hem fet actuacions en aquest àmbit, amb el parc del vaixell, i hem fet una mica també de que el camí de circulació doncs, estigui en millor condicions. Però està clar que l'altra part, que enllaça amb Santa Susana, i que en aquest cas doncs, Santa Susana doncs, tampoc ho té urbanitzat, doncs la veritat que ara estan aquí, no?, i veient-ho, no?, i amb el dia tan maco que fa avui, doncs la veritat que el que cal és que apostem per continuar mantenint això i millorant-ho, no?, perquè bueno, jo crec que hi ha actuacions que es poden fer fins i tot de protecció de la vegetació marina, no?, que, bueno, que també és un debat interessant i que ara nosaltres estem començant també a entrar.
Bueno, dies enrere conversàvem amb el biòleg Francesc Peters i ens deia justament això, no?, que els municipis que tenen platja haurien de reservar cadascun d'ells una miqueta de territori de platja perquè la natura fes la seva, no?, perquè sí. Doncs, els ocells hi tornessin a poder anidar, perquè la vegetació marítima doncs, pogués créixer, etcètera, etcètera. No veig que la cosa va una miqueta per aquí, no, alcalde?
Bueno, mira, al final, si no ho fas per voluntat pròpia, diguéssim, sí. O per convenciment, doncs a vegades la vida te posa unes crisis sanitàries, no?, que te fan estar a casa uns mesos, i te n'adones que això, no?, que quan tu deixes que la natura avanci, avança. És a dir, que jo no havia vist mai dofins a la nostra platja, no? I l'altre dia doncs, semblava que teníem dofins per aquí, els pescadors em diuen que, bueno, doncs això, que hi ha un tipus de peix que no s'aprovava tant a la costa, el tema dels ocells, el tema de la vegetació, hem vist una explosió, no?, en aquests dos mesos que la gent no ha sortit i, per tant, no ha trepitjat plantes i no ha llançat brossa al carrer i coses d'aquestes, doncs la natura doncs, ha guanyat passos, I jo crec que això, les organitzacions i els ajuntaments de manera especial hem d'intentar protegir-ho, i en això estem, amb uns equilibris, perquè no ens hem d'enganyar. Al final estem en una zona que en el seu dia es va apostar que fos una zona turística, bueno, i això ens ha anat molt bé durant molt de temps, perquè al final ha sustentat part de l'economia, no?, del nostre territori, i el que no podem fer és també doncs tancar qualsevol via de que aquestes activitats puguin anar de la mà. Però jo crec que hi ha molt marge de millora, i hi ha un marge de millora que no està renyit amb aquestes dues coses, i per tant, en el cas del passeig marítim, és el que anem a intentar, no? És a dir, que la gent tingui un espai d'esbarjo, uh-huh, que s'ha convertit en el parc central nostre, perquè al final el nostre passeig marítim és això, el parc central del nostre municipi. Per tant, l'hem de cuidar, l'hem de mimar, però si podem fer passes per anar retirant formigó, que és una, diguéssim, una ocupació a un espai que no es tindria que haver fet, doncs jo crec que bueno, que cal rectificar, i és el que estem fent.
Vostès tenen la sort de tenir a l'altre cantó de la via una avinguda molt ampla d'anada i tornada de vehicles, que aquests dies vaig veure, abans d'ahir que vaig passar, i que han habilitat un carril perquè la gent hi pugui passejar i per anar en bicicleta. No sé, alcalde, si és una cosa que es planteja només per ara o de cara a un futur, tenint en compte que tenen molta amplada.
Bueno, doncs al final aquestes són aquelles coses que havíem parlat moltes vegades i mai ens havíem atrevit, sí, no? A vegades per la pressió aquesta que poden fer-te les xarxes o que pot fer la gent, no? Però ara doncs ens hem vist obligats a fer-ho, i el resultat és molt positiu. És a dir, és un luxe a partir de les 8 del vespre, que és la franja on la gent surt a fer esport, també a les altres franges, però en aquesta de les 8, a més, jo crec que hem guanyat molts esportistes, i això està molt bé també per la salut, però és veritat que és una passada veure la part aquesta plena de gent fent esport, i per tant és un tema que estem estudiant. El carril aquest no el podrem habilitar sempre així, però sí que pensant en el projecte de façana marítima, no?, que estem començant a pensar i a redissenyar, que és un projecte a molt llarg termini i per fases, que volem que sigui una cosa molt consensuada, aquí sí que haurem de reservar un espai per això, un espai per caminar i de carril bici, perquè som privilegiats en aquesta zona, som privilegiats per l'ús de la bici i per poder caminar. És a dir, altres municipis que tenen molt desnivell no tenen la sort que tenim nosaltres, no?
No, i a més que vostès, que tenen molta amplada, és el que dèiem, no? Una avinguda molt ampla, d'anada i tornada, que dius, mira, igual es poden fer més estrets els camins per on passa el cotxe i deixar, bueno, doncs, un marge, no?, per la gent.
Aquesta una mica... Aquesta és una mica la idea dels primers dibuixos de les seccions que estem estudiant, no? Al final la ciutat és perquè la gent la pugui gaudir, i gaudir vol dir sentir-la, trepitjar-la i per tant respirar-la, no? I això es fa caminant, es fa en bicicleta, i per tant el cotxe hem de buscar-li alternatives de pas i de connexió, però no ha de ser la nostra prioritat. La nostra prioritat és precisament aquesta, no? Que la gent pugui gaudir d'aquests espais de la millor manera possible.
I que fent servir menys el vehicle es poden també fer moltes coses, eh? Moltes, sí. Que no cal que el fem servir tant el vehicle, eh? Que
no, mira,
estem molt ben acostumats.
És un debat que ja sabeu que el nostre municipi té dos nuclis urbans una miqueta distanciats, no? Que és el barri del Poblenou i Pineda Centre. I al final hem caigut en la trampa, no? L'administració ha anat doblant serveis per poder donar proximitat tant a un espai com a l'altre, no? I per tant tenim dos casals d'avis, tenim dos ambulatoris, al final tindrem dos ajuntaments, no?
Sí,
com
aquí
se diu, però no acabem de veure que qualsevol distància en el nostre municipi és molt més a prop que qualsevol distància a una ciutat com Barcelona, i que per tant, bueno, doncs hi ha molta gent que camina, però hi ha molta gent que encara fa mandra i agafa el cotxe per fer 200 metres. I això, pues, bueno, també és una cosa que haurem d'anar incidint i entrant mica en mica.
Jo crec que aquest confinament, una de les coses bones, de les poques que té, potser serà aquesta, que ens acostumarem més a caminar, alcalde.
Espero que sí, espero que sí. El que passa amb aquestes crisis, i alguna que ja hem anat visquent, no?, alguna situació d'aquestes, És que immediatament ho tenim molt clar, però ràpidament se'ns va oblidant. És a dir, que intentarem també incidir en la mesura que puguem perquè això quedi, perquè hi ha molt de dolor, hi ha molta cosa dolenta en aquesta crisi, però les poquetes bones que hem pogut veure, doncs aquestes les hauríem de poder mantenir.
Molt bé, alcalde Xavier Amor, com sempre, gràcies per atendre la nostra trucada i espero no haver de parlar de vostè, amb vostè del passeig marítim fins d'aquí molt de temps, només per coses bones.
Bueno, jo espero, de totes maneres, espero que sigui aviat per dir que ja el tenim obert i que ja el podem gaudir.
Per això,
vale?
Ja va dir per coses bones només, eh?
Molt bé, molt bé.
Molt bé,
vinga,
Xavier Amor,
gràcies.
Adéu-siau, una abraçada, gràcies.
Tingueu bon dia, gràcies.
Televisió
107.9 FM.
En la situació actual, Net i Polit ofereix els seus productes d'higiene professionals a empreses i establiments que estiguin oberts o que es disposin a obrir properament, així com a clients particulars. Net i Polit disposa de productes amb efectivitat satisfactòria i homologada per la neteja i la desinfecció de terres, mobiliari i mans. A Net i Polit disposem de dispensadors manuals per als clients dels establiments amb muntatge gratuït a paret del vostre establiment a l'adquirir els nostres productes hidroalcohòlics. Consulteu les ofertes vigents. Informació de dilluns a divendres de 9 a 13 hores al 93 766 0074, i per mail netipolit13@gmail.com. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella.
El pressupost 2020 aposta per un país de prosperitat compartida. Els comptes d'aquest any preveuen un increment de recursos en els serveis públics. Treballem per reduir les desigualtats socials, de gènere i de territori, i per promoure l'economia productiva i del coneixement. A més, l'horitzó zero emissions i residus és un objectiu clau per fer front a l'emergència climàtica. El pressupost augmenta en més de 3.000 milions d'euros i es destinaran més de 900 milions d'euros a salut i més de 800 milions d'euros a educació respecte al 2017. Pressupostos 2020. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Durant el confinament, els nens i nenes han de continuar aprenent en línia des de casa. Per això cal planificar quines tasques escolars requereixen l'ús de pantalles, habilitar, si és possible, un espai tranquil per dur-les a terme, acompanyar els infants en l'aprenentatge i aconsellar-los sobre com cercar la informació, i no oblidar-se de fer petits descansos. Durant el confinament, aprofitem les eines digitals i aprenem amb les pantalles. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
RadioCalella.cat.
Interactua amb nosaltres.
10 minuts que ve de les 11 del matí, la selectivitat s'allarga un dia per complir amb les mesures, proves fixades pel mes de juliol que també es faran a l'Institut Públic de Calella, el Bisbe Sivilla. Tenim en línia la seva directora, la Eva Sánchez. Què tal, Eva? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És la primera vegada que sou centre de les Pau, vosaltres, Eva?
Però nosaltres no, encara no tenim notícia de ser un centre de les Pau, eh?
Com que no?
M'ha sorprès, quan m'has dit això, ara per la ràdio.
No tenim... A veure, vosaltres acollireu les proves de la selectivitat del 4 al 10 de juliol?
Bueno, nosaltres encara no tenim cap notificació oficial de que sigui així. Nosaltres ens han informat que les PAU s'allarguen del dimarts 7 al divendres 10 de juliol i que s'utilitzaran alguns instituts públics per fer-les, però encara no han especificat quins instituts.
I vosaltres no teniu constància de que sigui algun d'aquests instituts?
No, no, de moment no tenim cap constància.
I per quan creus que ho sabreu, això?
Home, jo penso que no poden trigar molt. Ara els nens estan fent la matrícula. Suposo que segons el número d'alumnes que se matriculin per fer les PAU, valoraran si la zona la pot fer a la universitat o també necessiten d'algun centre públic per fer les PAU, però encara no han dit quin centre en concret les farà.
Unes mesures que es fan justament per garantir la distància de seguretat entre els alumnes i també que no s'hagin de desplaçar amunt i avall, més que res perquè... Clar, dins la regió sanitària per ara no tenim mobilitat més enllà, no?
Sí, el que passa és que sí que és de preveure. Nosaltres normalment fèiem les proves a Canet, per tant estem dintre d'aquesta zona sanitària. Per això t'he dit que és possible que utilitzin instituts públics de Canet, a part de la seu que tenen de la universitat que utilitzen allà.
En el cas de que s'utilitzessin les instal·lacions del bisbe a Sevilla, a vosaltres, el personal del bisbe, us implica en alguna cosa? O és un personal extra que es desplaça al vostre centre per fer les proves?
Per fer les proves. En principi, n'hi ha un llistat de professorat voluntari que s'apunta per fer aquestes proves, tant per fer la part de vigilar com la part de corregir. Sí que n'hi ha algun professor del nostre centre que està apuntat per participar en aquest procediment, però això seria independentment de que sigui en el nostre centre o en un altre. Jo entenc que si les proves se fan al nostre centre, potser algun professor sí que haurà d'estar aquí, que sigui nostra, però la majoria seran de fora que vindran.
Eva, aprofitant que parlem amb tu, teníem entès que les proves es farien al bisbe Sevilla, teníem entès.
Bueno, igual vosaltres sabeu més que jo.
No, igual serà que ho hem entès malament. Però, en qualsevol cas, aprofitant que parlem amb tu, què en sabeu, què us diu el departament d'aquesta tornada a l'escola abans d'acabar aquest curs, de l'inici de la propera? Hi han converses, hi ha en aquest sentit?
Bueno, de fet, avui n'hi ha un comunicat oficial del departament a les 12:30. Crec que és el conseller que dona una roda de premsa a les 12:30 on explicarà aquest pla de desconfinament que encara no coneixem. Llavors, serà a partir d'aquesta hora que sabrem com estan organitzant tota aquesta tornada a l'institut, tant aquest curs, el que queda de curs, quan entrem en fase 2 i en fase 3, com a partir del setembre. El que nosaltres hem sentit és que haurem de fer ara durant el mes de juny, a partir de les indicacions que ens donarà el Departament d'Ensenyament, un pla on haurem d'explicar-los com organitzarem el centre a partir d'aquestes indicacions a partir del setembre. I aquest pla haurà d'incloure la possibilitat de que en algun moment se torni a haver-hi un període de confinament. Per tant, el centre haurà d'establir quines mesures adoptaria en cas que això passés. Però els detalls no els coneixem.
Vosaltres, més enllà de conèixer o no conèixer els detalls, esteu treballant en els diferents escenaris en què ens podem trobar quan al setembre els nanos hagin de tornar a començar un nou curs?
Bueno, clar, nosaltres estem començant a pensar de quins espais disposem, perquè el que sí que sembla que serà bastant probable és que en principi els grups hauran de ser de 15 alumnes. I això implicaria doblar el número d'aules del centre. I això és impossible. Vull dir, ni nosaltres ni cap centre té prou espais com per poder doblar aquestes classes i tenir el doble d'aules. Estem valorant a veure quins espais se podran utilitzar i de quina manera organitzarem els horaris perquè tota la part que no se pugui fer en el centre s'hagi de fer des de casa. Però, clar, tot això és un treball molt intens i requereix de moltes hores de preparació. I això s'afegeix que no sabem encara ni grups ni plantilla, perquè és evident que això ha d'anar acompanyat d'un augment dels recursos, perquè nosaltres no podem doblar classes si no tenim el doble de professorat, tampoc. Per tant, el departament encara ens ha d'aclarir moltes coses. Sí que estem començant a fer el nostre pla, però clar, encara sense tenir criteris clars i sense saber dels recursos que disposarem l'any que ve.
Aquest pla en el que treballeu vosaltres, en quina línia va? En quin sentit va?
Bueno, nosaltres estem valorant diferents possibilitats. Ens plantegem si és veritat que durant tot el curs els alumnes només podran venir la meitat, només podrem fer classes de 15, doncs tenim diferents opcions. Des de que vinguin cada dia però 3 hores de les 6 que venien habitualment i les altres 3 les hagin de fer a casa, que vinguin en dies alterns, ampliar l'horari del centre si és que se pot i fer, sobretot en el cas dels cicles formatius, fer una part al matí i una altra a la tarda, i fins i tot en el cas del batxillerat. Però, clar, tot això hem d'esperar a tenir els criteris i les indicacions del Departament d'Educació.
I per quan creus? Dius que avui hi ha una compareixença del conseller Bargalló.
Sí, en principi avui ha de sortir un primer pla de desconfinament on ja n'hi haurà uns criteris i unes indicacions que els centres haurem de fer de cara al mes de juny. I suposem que aquestes indicacions encara les han de concretar més amb un altre document que ens faran arribar al centre a principis de juny, en aspectes més concrets.
Vosaltres aquí en l'Institut de Calella ja esteu tots treballant dins de l'edifici o encara esteu fent teletreball?
No, nosaltres a l'edifici en aquests moments només n'hi ha 3 persones que són les que ens han autoritzat a venir a fer les prescripcions Mm-hmm. Amb cita prèvia, no hi ha ningú més treballant. De fet, només podem accedir a la primera planta de l'edifici i amb unes mesures de seguretat molt marcades i una s'entra per una porta, se surt per l'altra i només està el personal d'administració i una persona de l'equip directiu.
Molt bé, Eva Sánchez, directora del Bisbe Sevilla, doncs gràcies per atendre la nostra trucada i estarem atents a veure si finalment doncs, el Bisbe Sevilla acaba sent seu d'aquestes pau que es faran del 7 al 10 de juliol. Gràcies.
Vale.
Bon dia.
Gràcies.
Doncs amb l'Eva Sánchez posem el punt i final a la ciutat d'avui, que acabem amb música de Joy Cocker, que avui fa anys, aquest cantant britànic nascut tal dia com avui de l'any 40. Demà tornem, com sempre, als vols de les 10. Salutacions de qui us ha acompanyat un dia més. El meu nom, Sònia Montanyola. Feliç dimecres. Adéu. Sometimes love can explain each and every rule of the game. It still remains a mystery to me by any other name. Why she can't make up her mind, why he decides to stay, why one surrenders and the other runs away.